l'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Una nova antena ha de resoldre els problemes de cobertura mòbil al nucli antic de l'Escala. En els darrers mesos se n'han instal·lat 3 de poca potència, insuficients per cobrir tot el municipi. Una de les possibles ubicacions de la nova antena seria, per la seva alçada, el Pedró. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, el que podreu escoltar de forma íntegra d'aquí a just una hora al punt de les 6. Ara en fem l'abans d'aquest i de la resta d'aspectes d'àmbit local. L'àrea de turisme ha promocionat els atractius de cultura, de natura i de gastronomia de l'Escala en un workshop a Amsterdam. Hi eren presents 52 tour operadors i més d'una vintena de mitjans de comunicació i bloggers. Els nens i nenes de Vallmaneta ja disposen de 2 noves sales dormitori destinades als infants d'1 a 3 anys. Cadascuna d'aquestes habitacions acull més de 20 llits i una d'elles també pot fer funcions de sala polivalent. Esports, queden 10 jornades de la Lliga de Primera Catalana i l'Escala està instal·lat a la primera posició des de la primera jornada. Els d'Arnau Sala tenen ara un coixí de 6 punts sobre els seus immediats perseguidors, segon i tercer, respectivament el Granollers i el Figueres. Els jugadors, així com la junta directiva i el cos tècnic, tenen un somni: pujar a tercera divisió. L'agenda d'activitats d'aquesta setmana ve marcada per activitats com el playback de veterans, com la sessió de teatre de diumenge a la sala polivalent amb un tal Shakespeare, una comèdia de la companyia Cascaia Teatre, amb Marcel Tomàs com a protagonista. La meteorologia ve marcada per pocs canvis, amb cel clar els propers dies i com a molt algun núvol demà al vespre i nit. Més fresca de bon matí. De tot plegat en parlem al punt de les 6. Ara continua l'Arran de Mar, el magazín de mar de Catalunya que fem conjuntament Ràdio L'Escala, Ona, Malgrat, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, Tarragona Ràdio, Ràdio o la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. A les 6, actualitat local, just després un nou lliurament dels oficis del llibre. Avui, entrevistant la qui va ser comissària de la Vila del Llibre d'enguany. Al punt de les 7, l'actualitat d'àmbit nacional que condueix, el next vespre que condueix l'Ali Giné. A partir de les 8, els musicals que els dimecres passen pel Sound System i el Shell. A partir de les 10, el magazín El Més Calent a l'Aigüera, reemissió, i al punt de la mitjanit, reemissió de l'informatiu local i el suplement alcaldia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. We don't talk anymore.
El nostre món i les nostres costums les vivim arran de mar.
Ja tornem a estar aquí arran de mar en aquest segon tram. Ja tenim els estudis de Tarragona Ràdio, el Joan Ramon Mendo. Com estem, Joan Ramon?
Molt bé, Fran.
A veure, aquí esmenarem la plana avui. No, és broma. Joan Ramon, venim a parlar avui de 2 temes, però comencem. Incendis. No ha arribat encara la primavera ni tan sols i ja estem apagant incendis a casa nostra. Això què vol dir? Què augura? Què augura els propers mesos?
Bé, alarmisme zero. Alarmisme zero, començant per aquí, el fet que hi hagi incendis fora de la temporada d'estiu no és una cosa rara, anòmala, i que estigui passant a causa de canvi climàtic, sequera, etc. Ha passat sempre. De fet, en moltes regions europees, agrícoles, la crema de pastures s'acostuma a fer a l'hivern, és a dir, són incendis controlats que en les pràctiques ancestrals, tradicionals, agrícoles, sobretot de muntanya, doncs s'ha fet sempre, crema de pastures. Altres incendis que es fan a l'hivern, doncs també controlats en algunes zones deltaiques, en algunes zones on es fa arròs, doncs bueno, una forma que tenien i que tenen en alguns països, doncs és a través d'incendis controlats, doncs fan una crema de la palla de l'arròs, no? Potser no seria la més recomanable. Sempre és millor doncs segar i després doncs donar o bé un aprofitament a la part que no és l'arròs, o bé doncs deixar compostar al mateix terreny aquesta matèria orgànica que no s'aprofita, no? Clar, del tema incendis a l'hivern també hi ha una mena de dita, un aforisme, que és que els incendis s'han d'apagar a l'hivern, no a l'estiu. Bé, aquí entraríem en un discurs polèmic perquè hi ha molts diferents punts de vista. Per exemple, des del punt de vista de bombers, Departament d'Interior, de prevenció d'incendis forestals, hi ha un cos de bombers que es diu GRAF. Entre altres actuacions, els GRAF fan el que s'anomenen cremes prescrites. Una crema prescrita vol dir que és una crema controlada d'una zona de vegetació, una zona amb una massa boscosa o amb matorral o fins i tot amb el que dèiem amb pastures, i amb aquesta crema prescrita, amb aquesta crema controlada, es fa una actuació en teoria preventiva. Què vol dir? Doncs, bueno, pot ser una zona que sigui de transició entre dues zones d'elevat risc d'incendi i, per tant, aquesta zona de transició, per qüestions d'accés, per qüestions d'emergència, doncs interessi tenir-la més neta. També es diu que es fan aquestes cremes controlades per reducció de combustible. És a dir, en cas que hi hagi un incendi a l'estiu, doncs si hem actuat prèviament, doncs se suposa que s'ha reduït aquesta càrrega de combustible. Bé, aquesta part jo la qüestiono més, perquè el criteri hauria de ser massa total. No només cremar quatre matolls, cremar garric, cremar llentiscle, cremar argilagues i cremar romaní, i amb això ja tenim la feina feta. Si deixes els pins, que són altament inflamables i bàsicament són la causa dels grans incendis forestals que tenim a Catalunya i a la majoria de països mediterranis, doncs si deixem aquests pins i ens carreguem el sotabosc, en realitat el que estem fent és el contrari que es pretén, no?, que és evitar aquests grans incendis. Bueno, això és un tema polèmic, com dic. Tornant al que està passant ara recentment i que és actualitat, i per això en parlem avui, aquests incendis que hi ha a l'hivern controlats, que són incendis provocats, fortuits, accidentals, i que poden posar en perill poblacions, com ara hem tingut a Calafell. De fet, encara no està extingit, està estabilitzat, i fa un parell de dies que tenim aquest incendi actiu a una zona urbanitzada, i a unes urbanitzacions de Calafell que han estat directament afectades.
Tu havies sentit que la urbanització de Calafell és la major urbanització d'Europa? Tota la conurbació d'urbanitzacions que hi ha, Calafell, Segur de Calafell, Cubelles, Cuny, tota aquella mega, està considerada com una de les majors urbanitzacions d'Europa. És impressionant, eh?
Bé, de fet, tota la costa de Catalunya, excepte algun tram del Baix Ebre, concretament a l'Ametlla de Mar, i alguns trams de la costa de Girona, tota la resta de Catalunya està altament urbanitzada a nivell litoral, i de fet aquest continu d'urbanitzacions que comentes es podria allargar fins al sud. No s'atura a Calafell o Segur de Calafell, tira en avall doncs a Roda de Barà, Creixell, Torredembarra, Altafulla, Tarragona, Salou, Cambrils, Vilaseca, etc. Va, és un continu urbanitzat al llarg de tota la línia de costa, excepte alguns petits oasis de color verd que per algun motiu o altre s'han salvat d'aquesta urbanització salvatge. Aquí la qüestió és que, clar, parlant d'incendis, tornant al tema, si un incendi afecta un nucli habitat, lògicament s'ha de posar tots els mitjans que tinguem a l'abast per evitar danys a persones, principalment, i a cases, a immobles, etc. Clar, un incendi a l'hivern, com us deia al principi, no és una cosa anòmala, impossible d'imaginar i que no hagi passat mai. Ha passat sempre i, lògicament, no és tan habitual com a l'estiu. Per què? Perquè els incendis depenen de tres factors bàsics. Un, temperatura. Dos, humitat. I tres, càrrega combustible. També ho hem dit abans. La temperatura a l'hivern és més baixa. A l'estiu, en canvi, ens podem trobar amb el cas contrari, no? La temperatura a l'estiu és més alta i la humitat és més alta. Què passa a l'hivern? Que la temperatura és més baixa, però la humitat també és més baixa, amb el qual és un factor de risc, i el quart factor, que n'hi hauria un quart molt important, és el vent. Clar, el vent, encara que estiguem a l'hivern, encara que la temperatura pugui ser baixa, relativament baixa, doncs si fa molt de vent, tenim moltes probabilitats de que sigui complicat controlar, estabilitzar i extingir un incendi, no? Que és el que ha passat aquests dies a Calafell. Ho he llegit que són 24 hectàrees, és a dir, que és un incendi de dimensions molt reduïdes comparat amb altres incendis que hi ha hagut a Catalunya a l'estiu. Doncs clar, a l'estiu fàcilment poden ser 500, 1.000, 2.000, 3.000 hectàrees si s'escapa de control, no? A l'hivern és molt raro que hi hagi un gran incendi.
Canviem de terç, Joan Ramon, que ens queden uns minutets i vull abordar un fil de Twitter que vas treure fa uns dies parlant del Barcelona Supercomputing Center, no? Ells han presentat una sol·licitud per explotar uns pous d'aigua i resulta que aquest megaordinador, que serveix per intel·ligència artificial, simulació d'escenaris, bueno, un ordinador quàntic que en teoria és increïble i que pot ajudar molt als físics i als químics, però es calcula que aquest megaordinador consumirà l'equivalent d'aigua que consumeixen 5.000 persones al dia. Això en ple decret de sequera, d'estat d'excepcionalitat, què està passant aquí?
Bé, això és una sol·licitud, és a dir, que encara no hi ha una autorització ferma de l'Agència Catalana de l'Aigua per a que es pugui investigar aquests pous. Investigar vol dir veure si realment disposen del recurs suficient i autoritzar la concessió. La concessió és la quantitat que demana, en aquest cas, el promotor, el propietari del centre de supercomputació. Clar, és una quantitat d'aigua a consumir molt elevada i, com deies correctament, és l'equivalent al que consumeixen de mitjana 5.000 persones a Catalunya. La mitjana diària de consum a Catalunya són uns 130-140 litres, que no és que sigui excessivament baixa, és una mitjana que és equiparable a altres països mediterranis. Clar, que aquest consum es pugui destinar a un ús necessari, com és l'abastament, l'ús de boca, l'aigua de l'aixeta, per entendre'ns, doncs és totalment compatible, és totalment correcte, sempre i quan doncs, no estem autoritzant noves concessions. No? Aquí la part que sorprèn és que en plena situació d'excepcionalitat, ho explicàvem l'altre dia, excepcionalitat en quant a recurs, no tenim prou aigua per les conques del Ter i del Llobregat, s'estigui sol·licitant un permís d'investigació i de concessió d'aigua justament a la part de l'aqüífer, que és el Baix Llobregat i una part de l'aqüífer del Besòs, no? Clar, aquesta és la part que sorprèn. Bueno, aquí l'Agència Catalana de l'Aigua pot autoritzar o no pot autoritzar, o pot autoritzar especificant que només es pugui fer servir aquesta aigua fora del període en el que ens trobem ara, és a dir, quan s'hagi superat període d'excepcionalitat per manca de recurs. Lògicament, ha de ploure, els embassaments es tornen a omplir, més o menys, és a dir, no és una sequera ja que ens aboqui a lo que dèiem, no? A l'alarmisme, al caos, al desastre, no, és una sequera habitual en un clima mediterrani. Llavors, aquesta autorització, si arriba, doncs suposo que arribarà amb restriccions, amb condicions.
I podríem preguntar al mateix ordinador, no?, a la intel·ligència artificial, què et sembla que t'alimentem amb aigua que està destinada per 5.000 persones? Ho veus bé? O...
Bé, segurament l'ordinador, si és intel·ligent, et donarà una resposta semblant a la meva, que també sóc intel·ligent. I, en el fons, clar, és una tecnologia que sí que és cert que és necessària. Per exemple, també va lligada amb el tema meteorològic. Serveix per fer càlculs, per modelitzar quin serà la situació meteorològica d'aquí un mes. Doncs has de fer servir ordinadors molt potents per fer aquestes simulacions
matemàtiques. Al final el que està passant és que els algoritmes són els que tenen el control de la nostra vida. La policia utilitza algoritmes, tothom utilitza algoritmes, és a dir, fins i tot els Wall Street Brokers, tota aquesta gent utilitza algoritmes, utilitza programes. Al final la nostra vida està decidit amb un sistema binari, no? L'ordinador és més intel·ligent que nosaltres i ell ja sabrà què hem de fer per sobreviure.
I ja saps tu, Fran, que els algoritmes, per sort, fallen.
Fallen, sí. M'has fet una mirada de concessió, però això hauríem d'explicar bé, perquè tenim molts defensors. Jo sí que crec que la intel·ligència artificial pot ser una revolució en l'àmbit sanitari, en àmbits d'assistència, d'ajuda a la gent, no? Però cada cop veiem més tota aquesta intel·ligència artificial que decideix les nostres vides constantment, no? Fins i tot també s'ha parlat com l'algoritme pot influir als drets humans. De fet, es parla de que s'ha d'aplicar els drets humans als algoritmes, perquè també siguin més justos. No ja havia sentit alguna cosa així?
A veure, això ja fa molts anys que s'ha estudiat a nivell de publicitat, el màrqueting, tots els inputs que rebem a través de mitjans de comunicació, en els quals aquí estem en un d'ells, tota la part publicitària està superestudiada. Llavors, els algoritmes, tant de mitjans de comunicació com de xarxes socials, estan pensats perquè rebem aquests inputs, perquè ens ofereixin o ens creïn la necessitat d'un producte determinat. I això es fa o ho rebem de forma inconscient. Clar, lògicament, la intel·ligència que hi ha darrere d'aquests algoritmes no deixa de ser una intel·ligència humana. Per això et dic que els algoritmes, per molt bons que siguin, poden fallar també.
Poden fallar també. Ens quedem amb aquesta conclusió possibilista i humana. Com sempre, Joan Ramon Mendo, moltes gràcies per passar a la Randa Mar, donant-nos aquesta pinduleta de denúncia que sempre fas, explicant-nos pues, que, bueno, que ja tenim aquí els incendis, que tampoc és res d'altre món, però bueno, s'ha de fer els deures a l'hivern per arribar a l'estiu i tenir els menys focs possibles. Esperem que aquest estiu, la veritat, té pinta que no, però que hi hagi pocs incendis i però tot sembla que serà...
No se sap mai, l'estiu passat també va ser molt sec i, en canvi, la situació dels incendis no es va descontrolar, Això no se sap mai, no podem...
Molt bé, Joan Ramon Mendo.
Predir-ho.
No podem predir-ho i menys els temps, no? I el que sí que podem predir és el treball que fem nosaltres.
Exacte,
això sí.
el comportament de cadascú.
Joan Ramon, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
Una abraçada. Malgrat de Mar culmina aquest proper cap de setmana les activitats vinculades a les jornades divulgatives sobre l'explorador Fèlix Cardona, que tenen per títol Descobrint Cardona. El passat cap de setmana, més de 500 persones van poder gaudir de la preestrena del documental La pista del capità Cardona, una coproducció de TV3 i Pimón que es podrà veure demà dijous al Canal 33 a partir de 11:45 dins a l'espai de documentals que té el Canal 33. Emili Pacheco, el nostre company d'Ona Malgrat, com no podia ser d'una altra manera, ha seguit aquestes jornades i ha parlat amb alguns dels seus protagonistes.
Doncs sí, Fran, malgrat de mar ha viscut un nou cap de setmana, de fet el segon cap de setmana amb aquestes jornades divulgatives Descobrint Cardona sobre Fèlix Cardona i Puig, l'explorador malgratenc i universal Fèlix Cardona. Ara m'acompanya el director de l'Arxiu Municipal, el responsable de l'Arxiu Municipal de Malgrat de Mar, en Josep Maria Crosas. Bona tarda.
Bona tarda.
Com va aquest segon cap de setmana de jornades? De fet, avui amb un plat fort, diguéssim, no? Amb la preestrena d'aquest documental que es veurà aquesta propera setmana també a través del Canal 33, oi?
Sí, és un dels plats forts perquè és un documental que ha costat molt de fer i al final tenim la sort de preestrenar-lo aquí, abans que s'emeti per televisió.
Després parlarem nosaltres també amb la directora i amb la guionista d'aquest documental, però a grans trets és un documental que el que fa és explicar la vida de Fèlix Cardona, oi?
Bé, no, jo prefereixo que ho parlis amb els que l'han fet, no? Perquè de fet el mèrit és seu. Sí, és un documental que jo trobo molt interessant perquè segueix la pista del capità Cardona, però sobretot relacionat amb el món indígena, d'allà, perquè hi ha una part del rodatge a Venezuela i el que allà també ha quedat memòria d'ell, no? I enllaçar aquesta memòria nostra amb aquest present d'allà, que també té una part de memòria, doncs és un punt de vista interessant.
Dissabte amb aquesta preestrena del documental i diumenge amb una xerrada-conferència, no?, sobre, en aquest cas, parlant de la vessant matemàtica, no?, i de la feina que feia Fèlix Cardona, no?
Sí, home, la paraula matemàtica sona molt forta. No, és el que es diu així, eh? Hem tingut la sort de comptar amb dos matemàtics de Malgrat. Un és l'Antoni Bené i l'altre és Daniel García, que són persones que ho expliquen tot de manera molt planera, és a dir, que no hem de patir per personal.
El llegat de Fèlix Cardona també hi està aquí, al Museu Arxiu, hi ha part del seu llegat?
Clar, tot el material que hi havia a la seva casa va venir aquí a Malgrat. Llavors, doncs s'ha anat digitalitzant, fotografies, pel·lícules, discos, tot aquest material i està disponible a la web de l'arxiu.
Doncs ja per acabar, Josep Maria, després ens queda un altre cap de setmana, crec, no?, de jornades.
Sí, ens queda la part, bé, un taller el dissabte a càrrec de la Mireia Córdoba, que farem un herbari, com feia el Fèlix Cardona, i una part dedicada a les llengües, de Veneçuela, amb el professor Francesc Queixalós.
Molt bé, doncs això serà ja sí el següent cap de setmana, per tancar aquestes jornades divulgatives.
Sí, tancarem aquestes jornades i fins la propera.
Això és la primera vegada que es fa, Josep Maria?
No, van fer una exposició fa uns anys que va tenir bastant d'èxit, però diguéssim, unes jornades en el sentit aquest, doncs és les primeres. Sí.
Podria tenir continuïtat això que es pugui fer als anys?
Això no ho sabem, però en tot cas no hem pogut posar primeres perquè igual no hi ha unes segones, però va tant de bo que fossin, perquè el personatge s'ho mereix.
Doncs Josep Maria Crosas, responsable de l'Arxiu Municipal de Malgrat de Mar, gràcies també per acompanyar-nos avui aquesta tarda a Ran de Mar.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Nosaltres continuem aquí buscant, ara parlarem també amb les responsables del documental, perquè amb elles també volem conèixer doncs, com és aquest documental i què és el que els malgratencs i malgratenques han pogut veure aquest cap de setmana en exclusiva, en preestrena d'aquest documental descobrint Cardona. De fet, en aquest cas el títol d'aquest documental és Rere la pista del capità Cardona, que com us expliquem s'estrena aquí a l'Arxiu Municipal de Malgrat de Mar. Continuem a l'Arxiu Municipal de Malgrat de Mar. Aquest dissabte, que s'ha omplert de gom a gom en aquests dos passis, en aquesta preestrena d'aquest documental que parlàvem, de fet, ho parlàvem amb en Josep Maria Crosas, i ara el que fem és, ens acompanyen també a l'Arran de Mar la directora d'aquest documental, la Melissa Silva, i també la guionista, la Laia Manresa. A totes dues les saludem. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
De fet, amb aquest documental, una mica el que heu volgut, suposo, és rescatar la figura de Fèlix Cardona i donar-li la importància que té, no, Melissa?
Sí. La verdad es que la lucha que tuvimos desde siempre es decir, aquí había una historia y era una historia que no solamente enmarcaba un personaje, sino que también una historia de un país, una búsqueda y bueno, todo también un proceso político y social. Entonces, la verdad que el punto de partida es el personaje, pero lo que vamos descubriendo a través de la historia y del trabajo de guión extraordinario que ha hecho Laia Manresa es ir desnudando todas las capas de esa historia. A partir del personaje viajamos hasta allí y empezamos a contar lo que para nosotras es la verdadera historia, ¿no?
¿Cuáles son los puntos geográficos que explican el documental para la gente que nos escolta esta tarde a la Ran de Mar?
Bueno, nos fuimos al sur de Venezuela, que es la parte que concentra el mayor número de etnias indígenas en el territorio. Y bueno, también estuvimos en Caracas, que era, digamos, que es la capital del país y donde, bueno, se formó la familia de Fèlix Cardona, ¿no?, donde nacieron parte de sus hijos. Entonces, digamos que son el sur, que es Camarata, Canaima, Salto Ángel, toda esta región, y Caracas y luego Malgrat de Mar.
Un documental que ens ha descobert a Fèlix Cardona, no?, per la gent que no el coneixia. Com ha estat la feina de guionatge i de donar forma a aquest documental, Laia?
Mira, jo penso que hi ha una part important a tenir present, que Fèlix Cardona és un personatge en realitat molt important en termes científics, no només a Venezuela, sinó a nivell internacional, i que aquí a Catalunya és un gran desconegut. Segurament, per sort, a Malgrat de Mar se'l coneix una mica més, però Catalunya és un gran desconegut perquè aquest aventurer, perquè al final era un gran aventurer, a banda de científic, desenvolupa la seva tasca a Venezuela. En un moment determinat intenta tornar a Catalunya, però l'enganxa a la Guerra Civil. I aleshores, d'alguna manera, es queda ja definitivament a Venezuela. Llavors, què passa? Que ve el franquisme i que per tant hi ha un gran llençol d'oblit, d'alguna manera, que fa que Félix Cardona aquí passi a ser ningú, mentre que ell es desenvolupa allà. Llavors, em sembla que aquesta és una part important mirada des d'aquí, i la part important que cal mirar i que sí que va possibilitar la Melissa, és que Félix Cardona, evidentment, allà es desenvolupa, i es desenvolupa d'una manera no només científicament important, sinó també a nivell de la relació amb el món indígena, que em sembla que és algo que el nostre documental aporta. I la Melissa el que va descobrir va ser aquesta nissaga de Cardones, no?, a la selva d'allà. Des d'aquí això era desconegudíssim. I per tant em sembla que aquests 40 anys de dictadura i aquest oceà al mig, no?, deixen incògnites en un costat i en l'altre. Aleshores, jo penso que el que hem intentat a través d'aquest guió és unir les dues coses, no? És a dir, és posar llum aquí, en aquest personatge desconegut, que tot i ser català no es coneix, i alhora explicar aquí que Félix Cardona, d'alguna manera, si l'interpretem des del present, també ens permet reflexionar sobre el mal que hem fet als humans, en concret als blancs, sobretot, al planeta, expoliant d'una manera indigna tota la riquesa. No dic que hi hagi gent allà que no ho hagi fet, però en general seria, diguem, el món occidental que expolia, no?, la riquesa. I d'això se'n va donar Cardona en el seu moment, i d'això, d'alguna manera, ens n'adonem nosaltres perseguint-lo amb ell, no?, d'alguna manera. Llavors penso que, no sé si m'he explicat prou bé, sí, però seria com... No,
de fet, el documental el que sobretot es fa èmfasi és en això, no? O sigui, ara que es parla molt de medi ambient, de canvi climàtic, i d'ell el que fa és respectar allà on anava, no? I suposo que aquest va ser l'èxit de les seves exploracions, no? El fet d'anar, veure i respectar, i sobretot valorar, posar en valor la gent d'allà, la cultura d'allà i el que es feien allà, no?
És que jo penso que ell respectava realment la cultura, també, evidentment, devia fer algunes altres coses que no sabem, eh? Vull dir que també era un senyor blanc que venia d'aquí, etc. Però, per exemple, fixa't, Meli, t'acordes que els noms, no? Sempre té molt interès a parlar dels noms, no com el, sí, no com l'home blanc, no?, li diu, sinó com ho diuen els indígenes, per exemple. Llavors jo penso que aquest respecte que ell mostrava cap als indígenes és el que fa que els indígenes finalment li obrin les portes, no?
Es parla molt del Pemón, no? O sigui, parla'ns una mica també d'això per la gent que ens escolti avui i que potser pugui, perquè de fet es podrà veure el documental aquest dijous al Canal 33, s'ha fet la preestrena aquí a Malgrat de Mar, però després es podrà veure també a la carta per la gent que tingui, que ens escolti, que tingui la curiositat de veure i de veure aquest documental per conèixer Félix Cardona. Quan es parla de Pemón, què és, Melissa?
Pemón és una ètnia indígena, una de les 21 ètnies que està en esa regió, i digamos que fue el grupo que adoptó a Félix Cardona, ¿no? Y cuando digo esto, luego está una historia de que él adoptó uno de los indígenas y le puso un apellido y tal, pero yo pienso que también esa etnia fue la que adoptó y lo guió por los ríos, lo acompañaban, y justo lo que explicaba Laia, ¿no?, de cómo se llama esta montaña, y ellos le y el Cardona se preocupó de apuntar los nombres propios, ¿no?, en Pemón. Y los indígenas a su vez también pues aceptaron que viniese este hombre, ¿no?, extranjero, blanco, y lo llevaron, lo integraron, y de hecho solo basta con hacer una mirada en el archivo para ver las fotografías, ¿no?, de lo que la puerta que le abrieron, ¿no?, que yo creo que también es importante, porque es un, podemos mirarlo desde aquí como un mérito del explorador, pero yo creo que también como pueblo el permitir que entrara, que los grabara, habla un poco de la generosidad, ¿no?, y también de la inocencia, que vienen aquí y nos ponen una cámara y, ¿no?, y esto de qué va. Entonces, bueno, es una etnia indígena que está, digamos que son como los cuidadores del Salto Ángel de la Ollantepuy, que es una montaña que una de las tantas. Y bueno, fue ahí vivió Cardona unos cuantos años.
Per la gent que ho hem vist aquí a Malgrat de Mar, a banda del documental que es veurà al Canal 33, com deia el Sergi Vives, el presentador de l'acte, hi ha hagut un bonus track, no?, que hi ha hagut aquesta part més, també més personal, no?, de Félix Cardona, amb uns àudios. Explica'ns això, Melissa, també.
Bueno, a mi me gustaría que lo explicara Laia, porque es una escena que he escogido y creo que ella, además, la generó allá en Caranda.
Doncs vinga, Laia.
Un poco que lo cuenten, ¿no?, Laia.
De fet, és molt entranyable.
Sí, sí, muchísimo.
Sí. Jo és que em vaig enamorar del Heinz Cardona, perquè és un senyor molt interessant, molt intel·ligent i que ens va obrir les seves portes de la primera de canvi.
El fill, un dels fills de
Cardona. O sigui, Félix Cardona va tenir uns quants fills i en va tenir dos de bessons. És un dels bessons. Que de fet, si no m'equivoco, quan neix Heinz, ell descobreix la Villante Puy. A veure, no me querria equivocar.
Subia.
O és la primera vegada que sube a la Villante Puy. Sí. Bueno, el cas és que aquí a l'arxiu de Malgrat hi ha un ampli fons de Félix Cardona i a nosaltres ens van interessar molt els àudios, no?, perquè era una manera, a banda de les fotos i les imatges i tal, de sentir el Félix Cardona, no?, l'àudio dona aquesta cosa. I un dels àudios que vam trobar, que a mi em va fer molta gràcia, va ser una gravació del Félix Cardona amb els seus fills. Aleshores, dona la casualitat, bueno, la casualitat no, la dona del Félix Cardona era alemanya, per tant, a casa convivia el català, el castellà i l'alemany. I en aquestes gravacions, que els nens són molt petits, s'hi dirigeixen a l'alemany. Aleshores vam trobar aquesta gravació i vam decidir filmar-ho, mostrar-li, o sigui, posar-li al Heinz en rodatge aquesta gravació, que ell no havia sentit mai, i veure què passava. Aleshores el Heinz es va emocionar, bueno, ja ho heu vist aquí, es va emocionar moltíssim, no? Al principi no sabia què era, i després quan veu que és ell, que és el seu pare, que és la seva germana, no?, i que deuen tenir, pues no sé, 4 anys o 3 anys, molt petit.
Somos nosotros de chiquititos, no?
Exacte, no? I li va dient, somos nosotros. I ens va semblar molt bonica aquesta escena, però no entrava en el documental no entrava. I quan parlàvem una mica de la presentació, que ens hagués fet molta gràcia que hagués pogut venir el Heinz, vam dir, què podem fer? Doncs fem un vídeo. I se'ns va acudir això, de posar aquest trosset, de muntar aquest trosset, més personal o més... que ens semblava, a banda, que lligava això que dèiem a l'inici, no? És a dir, aquest arxiu sonor que es conserva aquí, d'aquest personatge, amb la vida que realment va desenvolupar allà, que aquí estava velada, no?
De fet, sí, el documental, no?, es veu una primera part, quan parlàvem, no?, de la Guerra Civil, que hi ha una primera part que és la més mediàtica d'ell, no?, després hi ha aquesta aturada, i quan després hi ha mort, no?, que mort en l'oblit, no?, de la gent d'aquí, no?
Sí. Sí, la verdad es que es un personaje totalmente desconocido. En Venezuela, digamos que están los libros de historia, tampoco es un personaje que se conozca a la primera, pero sí que hay un reconocimiento más, ¿no?, más evidente. Sí. El Félix Cardona sí que no es el cartógrafo, es el que nos dice aquí termina Venezuela, aquí empieza Brasil, sí que, pero...
Todas las bases, ¿no?, de muchas cosas.
Sí, bueno, claro, la cartografía, no sabíamos dónde comenzaba y terminaba el país. También es importante que es de los pocos exploradores que hizo un reconocimiento y un respeto hacia los indígenas. Es una zona que, como es rica en recursos naturales, pues van allí, entran, es verdad, pero que luego de sacar lo que quieren se van. Y en este caso él es, ni siquiera exploradores venezolanos se han dedicado tanto, al menos en esta región, a integrarse, ¿no?, y a querer conocer un poco más de la cultura de los
la comunidad científica le debe mucho, ¿no?, a Félix Cardona.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el trabajo este de campo que hizo, de coger, ¿no?, todo lo que eran las plantas, también hizo animales, puede ser fauna, flora, y lo llevó a lo enviaba a Estados Unidos. Sí. Aquí también sí, hay una
científico, sí. Hay como cosas, ¿no?, que descubrió, sí. Plantas, pájaros, sí. Aquella secuencia tan bonita que grabamos en Caracas, ahora no recuerdo el lugar, ¿te acuerdas?
Que era la Fundación Feld. Sí.
Sí, sí, el reconeixement científic és evident. De fet, quan es va morir hi ha un gran reconeixement per la comunitat científica. Però aquí, evidentment, això és... no arriba.
Los propios venezolanos sabíamos que si tú cogías una flor en una punta de la Villante Puy y te ibas 10 kilómetros más allá, cogían la misma flor, cuando la analizaban no era la misma. O sea, imagínate la riqueza que hay allí. Entonces este es un trabajo que hizo Cardona. Primero es abrir un poco el camino para subir arriba, y luego es tener la visión de decir, esto hay que estudiarlo y llevarlo donde hay que llevarlo, ¿no?
De fet, tu has explicat també, no?, una mica per què s'origina, no?, la idea de fer el documental, no?, que estaves gravant, crec, un reportatge, no?
Sí, sí, sí. Bueno, comenzó porque estaba para una tele alemana haciendo un trabajo sobre los pemones y eso me llegó César Cardona y me dijo, ah, pero vives en Barcelona, bueno, es que mi bisabuelo era catalán. Claro, tú lo ves ahí indígena diciéndote que su abuelo es como... aquí, ¿qué pasa?, ¿no? Y empezó a contarme un poco y obviamente se me saltaron todas las alarmas y dije, aquí hay una historia. Y nos quedamos un par de días más grabando y bueno, de ahí surgió un artículo en el diario Ara y al año o algo así empezó la locura de pensar la película.
Suposo que amb aquest documental potser ara també, no?, es posarà una mica més d'ordre, no?, i de valorar la figura de Félix Cardona, no?
Esperem que sí, no?
Jo penso que sí.
Esperem que sí.
Y también descubrir ese lado, ese trozo venezolano, las riquezas que tenemos, lo que está ocurriendo, porque yo creo que con todo el tema minero, que es como la parte final de la película, creo que...
No, que la mina no trae buenas cosas, ¿no?
Claro, y es importante que se sepa, sobre todo porque de Venezuela se habla muchísimo, ¿no? Que si no hay medicinas, que si esto, ¿no? Y creo que tuvimos la oportunidad también de decir, mira, en esta región se está expoliando. Y poderlo decir en plataformas fuera de Venezuela. Y a través de una historia de un personaje que bueno, que va a llamar la atención, ¿no? De Malgrat, en España, y creo que para mí una de las cosas de las que me siento más orgullosa de poder decir, hemos llegado allí, hemos encontrado esto, lo dejamos, aquí está esta información, ¿no?
Y ya para acabar, ha estat molt de temps, la feina, com ho heu portat, això?
Bueno, ha sido una aventura. Me preguntaban en la presentación que si el COVID nos había sido un problema. Yo contaba que toda la historia, lo que menos nos importó fue el COVID. O sea, fue lo más, digamos, que los problemas más sencillos. Fue complicadísimo porque es difícil hacer cine documental. Es difícil hacer cine documental en Venezuela. Es difícil como mujer venezolana hacer cine en Cataluña. Y la verdad es que fue una aventura llena de muchísimos obstáculos, muy duro el proceso, a nivel personal y profesional, y después a nivel de contenidos también hubo un trabajo muy profundo y que bueno, que yo siempre, no es porque esté aquí, pero siempre le voy a agradecer a la Laia Manresa que llegó en un momento muy muy importante dentro del proyecto y lo encaminó para poder contar esta historia.
Y contentas, ¿no?, de que los dos pases y lleno absoluto, ¿no?, de la sala.
Sí, claro, es que imagínate.
Es que los malgratencs y malgratencas, ¿no?, que como mínimo quieren, han querido ver, ¿no?, a Félix Cardona.
Sí, sí, claro, así que estamos contentas por eso. Y empieza su camino, empieza su vuelo la película y ojalá que mucha gente se interese en poder conocer esta historia. ¿Qué vamos a decir nosotras?
Es una alegría que qualsevol projecte i els documentals, com diu la Meli, són difícils de tirar endavant, i per tant és una alegria que s'estreni, que arribi la gent i que voli tant com pugui.
Doncs gràcies a totes dues i molta sort.
Muchas gracias a ti, por interesarte.
A vosaltres.
Doncs després d'un cap de setmana intens amb l'estrena, la preestrena d'aquest documental de Félix Cardona, rere la pista del capità Cardona, encara queda un altre cap de Malgrat de Mar amb aquestes jornades divulgatives sobre Félix Cardona, sobre aquest gran descobridor, aquest explorador malgratenc que va donar la volta al món, i en aquest cas unes jornades que acabaran aquest proper cap de setmana, el dissabte 18 de març i el diumenge 19 de març, amb dues activitats. La primera és la de dissabte, es farà a la plaça Félix Cardona, al lloc, al poble on dona nom, en aquest cas la plaça que dona nom a Félix Cardona, es farà una xerrada, en aquest cas un taller pràctic a càrrec de la malgratenca Mireia Còrdova, que parlarà de l'herbari de Félix Cardona, amb el títol Redescobrim el nostre entorn. De fet, una de les feines que va fer Félix Cardona va ser recol·lectar plantes i ocells per diversos museus americans, i la denominació científica d'algunes plantes que va recollir inclou el nom de Cardona. Aquí, en el cas de Malgrat de Mar, no tenen les plantes que recollia Cardona, però la Mireia Còrdova el que farà serà ensenyar-nos d'una manera didàctica i aprenent com, el, no? com es pot fer el particular àlbum artístic amb aquestes plantes i amb aquest herbolari de Fèlix Cardona. Redescobrim el nostre entorn, herbari de Fèlix Cardona, aquest dissabte a partir de 11:15 del matí i fins a 2:15 de la tarda a la plaça Fèlix Cardona. I a més, el diumenge, en aquest cas l'última activitat que tanca aquestes jornades Descobrint Cardona, es farà en aquest cas una conferència col·loqui a càrrec de Francesc Queixalós, que té per títol Les llengües autòctones a Veneçuela, sinopsi geogràfica, històrica, social i lingüística, i en aquest cas serà a càrrec de Francesc Queixalós, com us deia. Ell és investigador del Centre Nacional de la Recerca Científica de París i col·laborador del Departament de Lingüística de la Universitat de Barcelona entre els anys 98 i 2008. Durant l'acte també s'ha de projectar un vídeo que ha fet arribar Jorge Rosés, que és professor de la Universitat d'Alberta, a Canadà, sobre la llengua sapé i la utilitat d'alguns dels diccionaris que va fer Fèlix Cardona i Puig. Doncs això és el que han donat de si i el que acabaran donant de si aquesta setmana, aquest proper cap de setmana, aquestes jornades divulgatives sobre Fèlix Cardona, aquest científic de renom, un científic de Malgrat de Mar, i que, com us expliquem, doncs va deixar una petjada molt important a la resta del món. Doncs això és tot, Fran. Que vagi molt bé.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Molt bona tarda, raneros. Avui us parlarem de l'origen d'un dels gèneres més complexos i memorables que us haurem explicat. És la història d'un xoc de cultures en un tros de terra relativament petit, un xoc que va arribar pel mar i, com hem vist en altres ocasions, ha provocat un dels gèneres més incomposibles de la història de la música. Destapeu-vos i afineu les orelles, que ens n'anem a Andalusia. Avui, la història del flamenc. Tècnica, expressiva i harmònica té un rostre, aquest rostre és trinitari, com el déu dels catòlics, i respon als noms de José, Francisco i Carles, més coneguts com a Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Carles Benavent, el cantant, el guitarrista i el baixista que van portar el flamenc a un altre nivell a principis dels 80, els esteu escoltant. Entre els tres van crear l'última gran revolució a un gènere que havia quedat enquistat malgrat el dinamisme que l'havia creat, perquè el flamenc és una expressió artística nascuda com a barreja de moltes cultures, àrab, jueva, gitana i andalusa, sobretot, però també grega, bizantina, fenícia, hindú, síria, per bé que fins i tot el rock hi posaria el seu granet de sorra més recentment a instruments elèctrics com el baix de Carles Benavent. Però no ens avancem, anem al principi.
No te revele serrana que te mate tu gente. Yo tengo hecha juramento de pagarte con la muerte. Vinieron y me dijeron que tú había hablado mal de mí. Mira mi buen pensamiento, que yo no lo creía en ti.
dentro de Cristo.
Esteu escoltant Enrique Morente, interpretant el tío Luis, el de la Juliana. Està considerat com el primer cantaor flamenc, tot i que no està massa clar que hagués existit ni tan sols o que ho fes d'acord amb el que creiem saber d'ell. Es creu que es deia Luis Montoya Garcés, però també hi ha qui defensa que es deia Luis Hernández Morón i que va viure a mitjans del segle XVII. Sí que se sap que era gitano i que la seva mare era una tonadillera anomenada Juliana. El seu pare hauria estat un mariner andalús que va marxar a les Amèriques. El nostre tio Luis era aguador i hauria anat amb el botijo i la guitarra per tot arreu, Andalusia, com una sort de Robert Johnson, el pare del blues, a Louisiana. El cas és que el tio Luis hauria establert les bases del que s'anomenaria cante flamenco. El que sabem d'ell ens ho explica Antonio Machado Álvarez, no confondre amb el poeta. Aquest tenia un àlies Demófilo, era un folclorista que el 1881 va publicar Cantes Flamencos. És la primera obra que recull i denomina el que estava a punt de convertir-se en un dels elements més icònics d'Andalusia.
Puebla me sentenció, La Habana dice que muera. Ay, y la Puebla dice que no, quien la Habana hice una muerte, que la Puebla me sentenció.
Ara estem escoltant a Silverio Franconetti, considerat com el primer professional del flamenc i creador del primer subgènere del mateix flamenc, evidentment, el fandango. En les seves composicions ja s'hi observen els tres elements que ha de tenir tota composició flamenca: intensitat, improvisació i expressivitat. Són tres característiques que també s'aprecien en la resta de subgèneres que anirien apareixent durant els anys següents. Aquesta època, al final del segle XIX i principi del XX, es considera com l'edat d'or del flamenc. És aleshores quan comencen a aflorar nous subgèneres com la sevillana, que val a dir que és el menys flamenc dels gèneres flamencs, la boleria, que és el flamenc per anar de festa, la soleà, més trista i melancòlica, les alegries pròpies de Cádiz, precursores de les xirigotes, el tango, expressió de sensualitat per excel·lència, com bé saben a l'Argentina, o la farruca, amb influència gallega.
Ole, Rafael! A la magia.
¡Dale la manita!
Esteu escoltant a José Galván i ens aturarem aquí per apuntar que quan parlem del flamenc, la música i el ball són inseparables. Bé, ho són en tota expressió musical, és cert, però tradicionalment un concert de flamenc també incorpora un bailaor o una bailaora a l'escenari, a diferència de qualsevol altre gènere, on a l'escenari només hi pugen els músics. El cas és que a partir del 1910 apareixeria el que es coneixeria com a òpera flamenca, El Niño de la Huerta.
Martínez.
patrona del pueblo mío, Virgen de la Sete Filia, vive Lora del Río, lo mejor de mi Sevilla, cuna donde yo. Oh, oh, oh,
l'òpera flamenca opetaria fort durant el primer terç del segle XX, traspassant fins i tot les fronteres d'Andalusia per acabar sent utilitzat com a icona franquista per atreure el turisme i consolidar aquest model socioeconòmic de flamenco, playa i sol, que tan mal li ha fet a la societat i al propi flamenc. Bàsicament perquè sembla una cutrada i poques, poquíssimes coses més elegants que el flamenc. Escoltem ara l'anomenat rei del flamenc, Antonio Chacón, en una gravació original dels anys 20. Seguirillas gitanes d'Antonio Chacón. La vida s'obre pas, ja ho sabem, i també ho va fer el flamenc després d'aquesta primera etapa. A partir del 1955 va viure una època de renaixement. Tothom volia escoltar flamenc a Espanya. I un gènere on la improvisació i el sentiment són tan importants s'acaben cartronant, enquistant, almenys fins que apareixen els tres herois moderns del flamenc: Camarón, De Lucía i Benavent. Sona diferent a tots els altres. Fins aleshores el flamenc havia viscut d'esquenes a tots els avenços culturals i tecnològics. Però arriben aquests tres i el flamenc avança diversos lustres de cop. Quan el 1979 van publicar La leyenda del tiempo, avui considerada una obra mestra de la música universal, la gent tornava els diners recriminant-li a Camarón que això no era flamenc, perquè portava el revolucionari baix de Carles Benavent, per exemple, però també la bateria. Per sort, el pes d'aquesta obra mestra acabaria consolidant a Camarón com la primera i única rockstar de la història del flamenc, sempre contracorrent, sempre veient més enllà que els demés i sempre abusant de substàncies que no li sentaven massa bé. En el seu cas va ser el tabac, que li va provocar un càncer de pulmó que se l'emportaria el 1992 amb només 41 anys. Després d'ell, el flamenc entraria en una nova dimensió.
Para Diego la...
són les ketchup. Si sou millennials, segur que les recordareu de principis del segle XXI. Són parentes de Tomatito, un altre dels grans del flamenc, i que es van atrevir amb aquesta revolucionària boleria per comercial, per electrònica, per repetitiva, per discotequera. El flamenc tornava als mateixos carrers i a la mateixa gent que l'havia vist néixer, amb un llenguatge completament renovat.
Final de Ran de Mar. Han estat dues horetes. Podeu recuperar el programa sempre a Spotify i al YouTube, també a Twitter, @randamar. Podeu trobar tots els nostres continguts. Ens escoltem demà de 4 a 6 a la vostra emissora local preferida, com sempre, aquí a Ran de Mar. Molta salut i que gaudiu la tarda i el solet. Salut!
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Breaking into your heart like that. Ooh. Cool shade, stunner. Yeah, owe it all to my mother. Hot like summer. Yeah, I'm making you sweat like that.
Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh,
do the booty.
The spice that's running left to my beat.
La xarxa.